Si us sembla, endinsem-nos a dins del món de Patrick Deville de la mà de la seva obra Pesta i còlera. Comentem una mica les coses de l'estil. La realitat feta ficció. Els fets estan al servei del relat. El que importa és com s'escriuen, com es narren. Estan al servei del fluir de la narració. Sense els excessos ni els capricis de la novel·la històrica i amb una llibertat que les biografies i els historiadors no tenen. Biografia en dos temps, el primer i l'últim viatge de Yersin des de París a Vietnam. La posició del narrador, com una mena de fantasma o espia que segueix els passos del protagonista i que sap més coses de la situació mundial que el personatge no pot saber. Sense el narrador no hi ha història. Importància d'haver estat tallada l'autor, dona credibilitat, virtuosisme intel·lectual i coneixement directe. Focalitza un individu per arribar a donar-nos un panorama històric i social. Ús des del temps present per situar el moment històric i per verbalitzar les accions dels personatges. Doble desplaçament temporal de l'autor i protagonista. El narrador s'introdueix en l'obra sota l'aparença del que diu fantasma del futur. Segueix el protagonista com un espia que va prenent notes en el seu quadern. Deville dona vida als documents que fa servir i ens informa de fets simultanis a la vida de Yersin que ell desconeix. Dibuixa Yersin amb pinzellades breus, certeres, amb un estil lacònic, com taciturn, combinat amb comentaris i precisions que van donant relleu al personatge i a la història. Deville mira i persegueix Yersin en el passat. Hi ha una identificació entre l'un i l'altre. El to és elegant i melangiós, àgil sense retòriques, frases curtes o llargues seguint el ritme dels pensaments, salts temporals, domini de la imatge, descripcions matisades, acolorides i ben triades en les seves tonalitats. Humor i lleu ironia, subtilesa. En el primer paràgraf se'n van de París amb la descripció de l'hotel Lutetia. Se'n torna a Saigon, on ja ha estat. Arriben els alemanys a un París ple de refugiats. Tema protagonista, l'època. Comença narrant l'últim viatge com a principi. Interès de les cartes que escriu a la seva mare com a recurs narratiu dels documents. Aparicions del fantasma, una mena d'investigador que informa el lector. Sempre en els hotels, des de Marburg fins a Hanoi. L'autor sempre remarca l'orfandat de molts dels personatges. Quin context respira l'obra? L'Institut Pasteur i tots els seus investigadors, hereu de la Il·lustració, centenari de la Revolució Francesa, rerefons de la Guerra Mundial, el colonialisme. Assistim a la seva part més obscura, però també entrem en la seva vertent lluminosa. Educació, sanitat, infraestructures, repàs dissimulat de la història contemporània, època d'aventures de la salut, podríem dir-ne, Congrés de Berlín del 1878 per repartir-se a Àfrica, Stanley és el representant de Bèlgica que tenia el Congo com el seu jardí privat, capitulació de Sedan, de la guerra franco-prussiana, pèrdua d'Alsàcia i Lorena, Exposició Universal de París del 1889, inauguració de la Torre Eiffel. Eiffel també farà l'oficina de correus de Saigon. L'antisemitisme que es respira des de sempre, exemple de les germandats universitàries de la que no poden formar part. Època triomfal parisina. El Pasteur s'escamba per tot el món. Qui són els protagonistes? Alexander Yersin. Encarna la possibilitat de l'home de forjar-se racionalment un futur millor. Curiositat incansable, absència voluntària de descans intel·lectual. La seva vida va de 1863 a 1940. És un savi immensament curiós, bacteriòleg, descobridor del bacil de la pesta i de la seva vacuna. Explorador, botànic, cartògraf, climatòleg, enginyer, arquitecte, agricultor... Canvia la prestigiosa feina al laboratori Pasteur per una vida d'aventures al sud-est asiàtic. Finalment, escollirà aïllar-se a la seva tranquil·la residència vietnamita, lluny de la fama i lluny dels canons, per afrontar els reptes del seu inquiet esperit. El 1886 ingressa a l'Institut Pasteur, 3 anys després d'arribar a París des d'Alemanya, on s'avorreix. Experimentació mèdica, campanyes sanitàries, recerca per analitzar i entendre el món, vertent mística i quixotesca, experimentador i aventurer. No pretén una vida exemplar, intenta governar la seva i punt. Entrega el servei dels altres i el cultiu de la contemplació en soledat. Amb les úniques dones que es relaciona són la mare i la germana. Celibat alliberador, ho considera. Com a curiositat, renuncia a buscar esposa per poder veure el mar. El mar també és un protagonista. Els punts en comú entre Yersin i Deville podríem dir que són l'excentricitat, l'aïllament, l'errància, la fascinació pels viatges i uns principis ètics com d'antiherois. La descripció de la vida de Yersin, d'origen suís, educat a Alemanya i nacionalitat francès, des que ingressa a Pasteur fins que mor als 80 anys al porxo de la seva casa de Natrang. Aquest seria l'argument del que sorgeix tot. La descripció del descobriment de la bactèria i la vacuna no passa d'una pàgina. En canvi, l'autor ens submergeix en els viatges, en el seu gust per l'etnologia, l'arquitectura, els paisatges, en Yersin com a exemple de l'home lliure. Investigadors, amics que es relaciona, amb què es relaciona? Calamate, el seu germà serà director de Le Figaro, a qui Proust dedica el primer volum de la recerca. Paul Doumer, governador i amic d'exploracions, funda de l'AT, el capità del vaixell. I els transports, bici, motos, cotxes, avions, el cauxú, el ferric. Horticultor en temps de guerra. Acaba llegint els clàssics grecs i llatins, traduint aquests idiomes. Triomf de la part més científica de la literatura, podríem preguntar-nos. Livingstone serà el motor i el model de la seva vida. Qui més ronda per aquí? Com hem dit, Livingstone, figura emblemàtica que inspira la decisió de Yersin d'abandonar la vida parisina i adinsar-se a l'aventura. Brassa, el noble aventurer i diplomàtic protagonista d'altra obra de Deville, Equatoria. Rimbaud, crea una gran i única obra i se'n va a l'Àfrica de traficant. Zelin, metge membre del Pasteur que es passa a literat nihilista. Conrad, el riu, l'explorador culte embrutit contraposat totalment a Yersin, benèvol i estimat. Eixenó, retrats de figures més o menys oblidades, que és tot un estil de vida i època de manera lacònica. Les Isendras, Pierlotti, Peugeot, Michelin, Lumière i el Càndid de Voltaire. Quina valoració podríem fer-ne? Històries oblidades i singulars? Noves perspectives per descobrir un personatge i uns territoris? Un marc cultural, històric i polític més aviat desconeguts? La vida d'un home és la unitat de mesura de la història. Veu del narrador, concisa i poètica. No oblidar les aportacions a la humanitat de cadascun de nosaltres. Qüestió de justícia. Contraposició, bellesa, horror, civilització, ignorància, curiositat, pretensió, ciència, obscurantisme. La podríem definir com una novel·la d'aventures sense ficció? Importen els fets que fan fluir la narració més que els fets en si? En algun moment us vau plantejar si Yersin havia existit? Deville o el narrador serien l'alter ego de Yersin? S'identifica Deville amb ell? Què remarcaríem? El punt de vista del narrador. Apareix dissimuladament, com un fantasma que nota i informa. Les descripcions del paisatge i de l'ambient. La defensa de l'ètica i la llibertat. La mirada respectuosa per l'altre. El sentit de l'ajuda i del ser útil als altres. La necessitat d'aprendre i investigar en bé de la comunitat. La necessitat d'estar sol. Relació per contraposició amb el cor de les tenebres i curs. El riu, la jungla, allunyament de la vida social urbana. Relació amb la pesta de Camí i Semmelweis, història del metge hongarès, promotor de l'antisèpsia de Celine. Relació guerra, pesta, antisemitisme, sempre apareixen mencionades correlativament. Relació home-natura, individu-comunitat. Reflexió del fantasma sobre la justícia de no oblidar ningú. Ho relaciona amb la part, per a mi, que és la tesi subjacent en el llibre. L'home és la mesura de la història. D'ell surt el millor i el pitjor, la barbària i el progrés constructiu, la ciència i l'art, però també la destrucció. Necessitat de moure's i necessitat d'estar quiet. En algun moment s'insinua una llegenda negra sobre Yersin com a home depravat. El fantasma sempre apareix en els hotels, que dona aquesta sensació de no tenir casa, de tenir la casa en el món.